Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Potser per tot això, quan en Subirós li espurnegen els ulls de veritat, és quan parla del que es pot fer quan arriben els primers productes de cada temporada. I és que molt sovint els productes realment arriben. Els boletaires de la zona saben que quan han arreplegat un bon cistell és bona idea portar-lo cap al motel. I el mateix fan els caçadors. Les llagostes del Cap de Creus que porten Rafael Linares arriben amb aires il·lustrats, embolicades, una a una, amb pàgines del Punt. I si es tracta d'un llongant més sabrut, se l'embolica amb pàgines del New York Times. El subministrament a partir de proveïdors de proximitat ha estat marca de la casa. Si a la primavera t'apareix un dels habituals amb un bon carregament de múrgoles, l'emoció és general, diuen Subirós. Només de veure-les ja comences a pensar com incorporar la línia de producte a la carta amb totes les varietats potencials de presentació. Són moments excitants. El mateix passa amb els caçadors quan arriben, amb els tords, les perdius i, sobretot, amb les llebres que permeten fer un dels plats de referència, la llebre a la Royal, o amb les primeres becades, quan arriba el fred i s'abriguen les noies. La passió per conservar la filosofia del producte, del terroir i de temporada va provocar una divertida situació el dia que un pagès es va presentar amb un manat d'espàrrecs de marge de dimensions descomunals. L'home va arribar abraçat literalment d'espàrrecs. En Subirós li va demanar que l'acompanyés a fer el vol pel menjador. Allò semblava la plaça de toros de Ceret. Text extret del llibre Històries del Motel per en Miquel Berga, de Ara Llibres.
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer. Un lloc on hi cap tothom.
La vida és molt més gran. Si la visc al teu costat, no hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant.
Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Una fonda estiuenca que la podeu fer des de la piscina, des de la barra del bar, això sí, molta aigua. La podeu fer estirats, drets, caminant, a l'ombra, on vulgueu, però sobretot, sobretot, amb bona companyia. Vinga, va, comencem pel nostre pica-pica amb la guia Virgínies de la cuina catalana. Voleu una miqueta de fruita? La tenim preparada. Un xic de pernil? També. Una recepta antiga de principis de segle? També. Una miqueta d'embotit? I tant que en tenim, també. I alguna coseta més, de tant en tant. I després el reportatge, a la segona part. Aquests reportatges que queden quallant. I acabarem amb una cita final. Què, comencem? Vinga, va.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
I ja tenim a punt amb Manel Guirado, cuiner, sommelier i periodista gastronòmic, per posar-nos un nou restaurant en la nostra estimada guia Virgínies de la cuina catalana. Manel, molt bon dia.
Molt bon dia, com anem?
Bé, fantàstic. Què, per on estàs avui, Iam?
Mira, doncs avui m'enxampes a la zona del Baix Empordà, a la zona de Sant Feliu de Guíxols, etc.
Bé. I posarem algun restaurant de la zona o no avui, a la guia?
Sí. Hi vam anar fa uns dies i d'això et volia parlar.
Doncs va, què hi posem?
Bé, molts ja el coneixeran, eh? És un dels grans restaurants de la zona, jo crec que de Catalunya, que és els Tinars.
Home,
segurament tu també el coneixeràs.
Home, els Tinars de l'estimat Marc Escons i família.
Exacte. Sí. És un restaurant molt, molt xulo, molt peculiar, sens dubte per la gastronomia, el servei, etc. És un restaurant, vaja, d'estrella Michelin, és a dir, en té una. Però alhora a mi em fa molta gràcia perquè està al costat de la carretera, no? Mm-hmm. I a mi aquestes coses sempre m'han fet molta gràcia. No és un lloc que no, d'aquells que dius, home, jo no hi donaria un duro perquè està allà al mig, Però clar, el moment en què entres allà dintre, comences a veure des de que aparques el cotxe, entres i tot, doncs ja la cosa canvia, no? Comences a veure com va l'assumpte, no? La decoració dintre és molt elegant, tot molt blanc, el servei, és a dir, és un lloc realment per anar, diguem-ne, a regalar-se un mateix, per dir-ho d'alguna
manera. Sí, sí. La veritat, jo és d'aquells llocs que sempre m'enfado perquè no puc tastar tots els plats que voldria, saps?
Sí. A més, allà, jo no ho he fet, jo he anat de carta, per diferents raons, però no sé si també fan un menú degustació, en qualsevol clar, que dus tota la carta és la típica que t'ho menjaries tot i no pots.
Clar.
És impossible, vull dir. I tot és molt interessant, vull dir, arrels totalment catalanes, un producte molt de temporada i sí que donant-li un toc modern, però alhora a mi em recorda molt quan jo vaig estudiar cuina, jo vaig estudiar a la Hoffman, no? I tenia aquell punt tècnic doncs francès, no? Aquelles bases, aquells sofregits, aquella mantega, aquelles històries, no? I em recordo una miqueta això, no? És com tornar a casa, no? Com tornar als meus orígens.
Sí, sí, és que, no? Clar, a més en Marc, que és un diguem un enamorat de buscar el millor producte possible, clar, sí. Qualsevol cosa, per senzilla que faci, clar, ja ho tens, no? Que dius, unes tomates ara a l'estiu, allò, amanidetes amb una miqueta de menjar blanc i granjat de tomata, doncs mira, compro, no? Que un tàrtar de gamba de Palamós, allò, amb una mica de salmorejo, clar, compro, no? Que si una terrina de patata amb una mica de formatge i tòfona i quatre rossinyols, compro, clar, i no pararies mai.
Clar, t'ho menjaries tot i el problema és això, que has de triar una miqueta. I a vegades és una miqueta problemàtic, això, no? Això... Si aneu una colla, doncs encara pots intentar repinyar i tastar una mica de tot, però has d'acabar triant. A mi també em sembla bé, vull dir, això que tornem al tema de la carta de tota la vida i al final t'hagis de centrar, diguem-ne, amb el de... Podem triar dos plats i unes postres, no? I concentrar-te tot amb això, no?
Sí. No, i a més, clar, això... Mira, algun dia això, Manel, en parlarem aquí a la Fonda de Catalunya Ràdio, però amb tranquil·litat, d'això dels menús, no? Perquè, per exemple, un menú al migdia dius, mira, encara, no? Però un arriba a una certa edat que al vespre, si has de fer un menú, posar-te 3 o 4 hores assegut en un restaurant, n'hi ha que no... Que ja no... Que, ostres, que ens costa, eh?
Jo hi vaig anar de nit i precisament el fet de poder d'haver de demanar un parell de plats i després unes postres, ara no recordo si les vam fer a compartir, diria, doncs és més racional. És a dir, acabes a l'àpat, arribes a casa i estàs bé.
Sí.
Realment crec que és més... És adequat, està bé.
Doncs entra a la Guia Virgínies de la cuina catalana l'estimat Els Tinars de Marc Gascons i de l'Helena Gascons. Moltíssimes gràcies, Manel.
A tu.
Que vagi bé.
Adéu.
Amb la millor qualitat i tota la tradició, però també amb la més alta innovació, Virgínies, xocolates i torrons et presenta Emocions d'Alta Cuina. Perquè sabies que 100 xefs internacionals han atorgat als nostres productes 2 premis Superior Taste Award del prestigiós Institut Europeu? Per aquest motiu i molts més, avui podem dir més que mai que Virgínies és sabor i emoció.
Ja tenim a punt el petit gran xef, en Biel Coderc, que ens porta la fruita del dia.
Una poma mossegades, fruita seca per picar.
Soc una fruita molt grossa i tova. Tinc una forma ovalada, com una pera molt gran, esfèrica o allargada, segons la varietat que sigui. Soc de color verd i quan maduro tinc una tonalitat groguenca. Tinc una polpa molt gustosa de color taronja i unes llavors de color negre. Tinc tantes propietats que a Mèxic em coneixen com la fruita de l'arbre de la bona salut. Tinc un alt contingut alt en vitamina A i C. Tinc més vitamina C que les taronges, les llimones i les aranges. Soc molt digestiva i m'aconsellen per quan teniu problemes dentals. Alhora que soc un aliment baix en calories i ric en aigua. Sí, soc una papaya. T'agradaria combinar la papaya amb mango i fer un bon suc? Segurament et sorprèn la papaya triturada amb iogurt de cabra. Segurament t'agrada un trosset de papaya amb formatge camembert.
Tinc fruites i verdures de tots colors. A la Garrotxa elaborem el pernil curat de Can Mateu, l'autèntic pernil de pagès.
El pernil de Can Mateu està elaborat amb porc seleccionat 100% d'Uroc d'origen català.
El pernil de Can Mateu és artesà, salat a mà peça a peça i assecat sense pressa ni corrents d'aire, com es feia el rebost de les masies de pagès.
El pernil de Can Mateu per gaudir-lo en qualsevol moment.
I amb aquesta sintonia volem saber quina és la millor manera de menjar-se un bon plat de pernil avui, avui Alta Cuina, perquè tenim a l'altra banda del telèfon en Nacho Baucells, un dels caps de cuina del celler de Can Roca. Nacho, bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal, com va tot per aquí?
Bé, molt bé, la veritat és que molt, molt bé.
Anar-los i fotent, molt... Clients cap
sí,
aquí i clients cap allà.
Sí, però bueno, la veritat estem contents de poder tornar a treballar amb normalitat.
Quina és per tu la millor manera de menjar-se un bon plat de pernil?
Home, un bon plat de pernil amb pa amb tomàquet, per mi aquesta és la millor manera, no? Deixes fondre una miqueta el pernil, aquest greix que té, que caigui sobre d'aquest pa, i amb el pa ben cruixentet, ben untat amb pernil, amb tomata, untat, res d'això del tomàquet, aquest triturat que li posa...
O pintat,
No, això no. Ha de ser sucat, de tota la vida.
I tu què dius això del pa cruixentet? Tu ets, per exemple, més d'allò d'agafar un pa que tingui molta crosta i poca molla? T'agrada el pa de pagès? El tipus més xapata? Què et va, tu?
A mi em va més que tingui molta crosta i poca molla, però clar, com que a casa li agraden l'altre, llavors tinc aquí conflicte.
Clar.
Llavors una mica hem de seriar a vegades.
Clar,
però bueno, jo prefereixo menys molla.
Menys molla. I a la cuina, tu que cuines tant al celler de Can Roca com també a casa segurament també cuines, com t'agrada cuinar-lo, pernil?
Home, la veritat és que, clar, amb un gastronòmic pots arribar a fer des de sucs, no? Sucs de pernil, que són molt bons, inclús espumes, el que tu vulguis. El que jo crec que uns pèsols, quan és la bona temporada de pèsols, amb un refresillet d'all i pernil, jo crec que són brutals. I això m'ho va ensenyar la meva àvia i fins a dia d'avui encara ho faig a casa.
Déu-n'hi-do. I a la copa, si el pa amb tomata que dius tu amb el pernil, llavors què t'agrada més? T'agrada més posar-hi bombolles? T'agrada més el vi blanc, vi negre, cerveseta, ancestral?
Cerveseta. Jo cerveseta.
Ets de cerveseta, tu?
Jo sí.
Déu-n'hi-do. Una cervesa més torrada?
No, una més clareta. És una mica més densa, però més clareta. No sóc gaire de torrat.
Això, eh? Allò, que et dongui aquella part, diguem-ne, de la frescor per al greix aquest del pernil. Que m'he fixat que molta gent treu molt greix al pernil, eh? Ja ho sabem que el greix del pernil és greix, però és que també és tan bo el greix del pernil.
Clar.
Allò que ja no és ranci de la part de la pell, eh?
Sí, jo crec que ha de tenir greix, home. Evidentment que menjar només greix, home, no ha de ser molt bo, però que tingui greix és fonamental. El que passa que jo crec que la gent se'l deu menjar fred, doncs fred no té cap tipus de gràcia. En canvi, si deixes escalfar una miqueta, que quedi una mica més fosc, allò és brutal, està boníssim.
Fantàstic, Nacho Baucells, cap de cuina del celler Can Roca. Mira, fes una cosa, en Dani i jo anem fent el programa, quan acabem venint cap aquí, tu ves tallant el pernilet, que ja seguirem parlant, ja.
Perfecte, ja començo, doncs.
Una abraçada.
Una abraçada. Adéu.
La Fonda.
I ja tornem a ser aquí amb el mestre Dolcet, el nostre xarcuter particular. Senyor Dolcet, què tal, com anem?
Bé, anem avançant en el món dels embotits.
Avui et veig una mica diferent, no? T'han crescut les orelles.
Deu ser per poder parlar d'un dels productes també diferents dels nostres embotits diferents que hi ha, desconegut per bona part. També és un producte d'aquells de que o t'agrada molt o no t'agrada, perquè és un producte diferent. Estem parlant d'un producte de xai com la girella.
Un dels embotits més singulars que tenim a Catalunya, la girella, que a més hi ha molta gent que encara no sap ni com s'ha de menjar la girella. Què porta aquesta girella?
Bé, hem de dir una cosa. Primer, la girella és un embotit de corder. És dels pocs embotits, que només, en principi, més o menys així inventariats amb botits de corder n'hi ha dos, hi ha, però amb alguna variació. Però diguem, la girella és un embotit de corder que està ben fet per aprofitar sobretot les carns del cap i les freixures del corder. I és un embotit que està, diguem-ne, al qual s'hi afegeix arròs, s'hi afegeix una mica de cansalada, ous, i en alguns casos all i julivert. Tot això s'amaneix bé, s'amaneix bé, es barreja, estremen les carns, s'atrinxen i tot, s'amaneix bé i s'embuteix a mà dintre de l'estómac del xai.
No dintre d'una tripa, dintre de l'estómac.
Dintre de l'estómac del xai, que prèviament s'haurà netejat molt bé, perquè s'ha de netejar bé, sobretot treure-hi les capes que hi ha, s'embuteix i després es cus a mà i es tanca. Llavors sembla un farcell. És curiós. És un producte amb un sabor intens. És un producte, i a més és un producte de tradició molt antiga. Sobretot, hi ha una festa dedicada a la girella al Pont de Suert que, bueno, jo convidaria a anar-hi perquè realment es viu allí lo que és la girella, i encara doncs te la donen a tastar d'aquella manera que la feien abans. Es pot fer de moltes coses, pot fer guisada amb patates a la planxa, amb tomàquet, de mil maneres, però per exemple jo la vaig tastar allà a la fira, només rebossada amb una mica d'ou i fregida, i realment és un producte molt singular.
Molt singulars, i sobretot que no es perdin, que no estem per perdre, diguem-ne, el patrimoni gastroalimentari que tenim aquí a casa nostra, Josep.
Sí, sí, no, i a més, aquest és un producte que, diguem-ne, representa el Pallars. Vull dir, així dit, amb tota la boca grossa. Els pallaresos, tant els sobirans com els jussans, i els de la Ribagorça, important també, perquè és un producte que a més està compartit amb tota la franja de la Noguera Pallaresa, diguem-ne, que pertany a l'Aragó. Ells ne diuen la xireta. I és un producte que per ells és el seu producte per excel·lència i n'estan molt orgullosos, i quan ne parlen, diguem-ne, transmeten emocions. I val la pena anar al Pallars, a la Ribagorça, a tastar-lo i a poder-lo, diguem-ne, a poder parlar amb ells, amb els productors.
Doncs visca la girella, la xireta, el Pallars, els pallarsos i la Ribagorça.
Acrefa, l'Associació Catalana de Ramaders i Elaboradors de Formatge Artesà, us ofereix aquest espai.
I la ruta d'avui ens n'anem cap al sud de Catalunya, concretament fins a Vandellòs, perquè allà hi tenim el Làctics de Casa Portella. I a l'altra banda de la línia telefònica, en Jesús Mora. Jesús, molt bon dia.
Bon dia.
Què tal per aquí, Vandellòs? Com ho tenim, això? Fa calor o no fa calor?
Bé, sí, però bé, com la resta de Catalunya, suposo. Bé, sí. Aquí baix tenim l'afluència del mar, que també mos regula molt la temperatura.
Uh-huh. Portella és un pas de muntanya ubicat al municipi de Vandellòs. És el que dona nom a la vostra casa, no?
Bueno, va ser una suma de coincidències. És un pas dins del nostre municipi i se suma que és també el nom de la casa pairal del meu pare al Pirineu d'Osca.
Vosaltres, Jesús, tu i la Meritxell, vau passar de fer estudis d'agronomia i ciència alimentària a dedicar-vos al món del formatge. Com va ser això?
Ja feia molts anys que n'havia fet per casa i m'agrada, doncs, jo sóc del poble, sóc de casa, sóc de Vandellòs, i m'he intentat fer molt durant molts anys la meva car pròpia i moltes coses, i tinc aquestes inquietuds, i vaig estar a la universitat, vaig acabar el doctorat, i no em va agradar aquell món, no era per mi, i em vaig llançar a la piscina. Ja havia fet molts anys formatges per casa, però a nivell casolà, i ens vam llançar a la piscina. I ma germana em va fer un cop de mà.
I per què formatges exclusivament amb llet de cabra?
Doncs perquè ja a través de la universitat, quan estàvem amb en Josué de Capriomega, Esquera, que el tenim a 30 minuts, i tenim molta disponibilitat de llet de cabra, tenim molta amistat i ens va perfecte. Tenim la llet a 30 quilòmetres de casa i a la nostra zona, a Tarragona, sempre s'ha treballat en cabres i no hi ha vaques. I si volguéssim fer vaca o ovella, doncs hi hem de fer més quilòmetres i només treballem amb la llet d'una granja.
A més, vosaltres sou de les poques formatgeries que feu una tipologia de formatge, o podríem dir de que és el brossat, oi?
Sí, bueno, al final el brossat, com nosaltres l'entenem, no deixa de ser un mató de cabra. Un mató de cabra i... Bueno, està, que l'únic que la majoria de matons que trobem, pues, són de vaca i, pues, trobes diferència al gust i la intensitat.
Mm. Jo pensava que quan dèieu brossat era perquè el fèieu partir del xerigot. Veig que és el mató que... Bueno, de fet, aquesta zona aquí li deu dir brossat, no?
Exacte. Més que res, això, la diversitat de mots a nivell català. Nosaltres, més o menys, és com una... Podríem traçar una línia que de Vandellòs cap al sud se'n diu brossat del mató. I de Vandellòs cap al nord, sempre nosaltres sempre n'hem sentit anomenar mató. I de cap a baix, doncs, brossat.
Mm. Una de, suposo, dels vostres formatges més icònics són els formatges, diguem-ne, curat, no? És aquell formatge, diguem-ne, de tot guardar, és el formatge de pastor, aquell formatge que si el conserves bé, doncs bé, el tens per uns quants dies i tot i que estiguem a l'estiu es conserva bé i el pots anar tallant.
Sí, doncs a veure, nosaltres només fa 3 anys que anem i hem aconseguit crear aquesta peça, que encara té molt a millorar segurament, que són unes peces de 3 quilos que fem mínim 6 mesos de maduració i llet crua, que doncs arriben a un punt d'intensitat però sense perdre encara la cremositat. No és un formatge, la gent a vegades pensa un curat que ha de ser trencadís, no ho és, encara de cremositat. I la veritat, estem contents, tot i que tenim coses a millorar.
M'agrada perquè dius això de que és un formatge, dius que encara podem millorar. Clar, vosaltres esteu, jo sempre dic, en el club dels formatges vius, no? És a dir, quan tu tens una llet i aquella llet, mai és igual. Aquelles cabres no mengen cada dia el mateix i té petites diferències que fan que sempre hi hagis d'estar. És a dir, per això el formatge és una cosa d'artesania pura.
Sí, sí. Clar, bueno, la gent que té més experiència, doncs, hi ha molt mit, però hi ha molt canvi. Per exemple, hi ha molta diferència de produir formatges a l'hivern que en ple estiu. En la manera de treballar, doncs, has de fer certes modificacions a la recepta, per dir-ho així, perquè et quedi igual. A part de que és impossible canviar el gust. Un formatge de primavera en què les cabres estan pasturant amb molta intensitat, a finals d'estiu, que ja no hi ha gaire farratge.
Exacte. Jesús Mora, de Làctics Portella. Salut i formatges.
Moltes gràcies. Esteu tots convidats.
Adéu-siau.
Adéu.
Matons, recuits, garrotxes, serrats, tupins, iogurts, llet fresca i tants d'altres formatges i productes lactis elaborats artesanalment a casa nostra. Des del 1982, que Crefa agrupa l'artesania formatgera catalana perquè la gaudiu a casa vostra. Som ramaders, som formatgers. Visiteu-nos a crefa.cat.
Amb el suport del Segell d'Artesania Alimentària de la Generalitat de Catalunya.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Avui hem vingut fins a Sitges, un lloc on l'estiu hi passa una corrua de gent i on la gent va en biquini pels carrers. Doncs hem anat amb un d'aquests carrerons petits que fa una miqueta de pujada des del mar cap al centre del poble, concretament al carrer Sant Pau, número 35, perquè aquí hi ha una declaració d'intencions des de bon principi a l'entrada d'un restaurant on s'hi veu una placa fantàstica de Slow Food Garraf que diu quilòmetre zero, i és que aquí hi tenim, podríem dir, una de les persones més activistes amb aquesta filosofia de viure amb una vida en el qual el producte, en el qual el menjar sigui bo, net i just. És el restaurant La Salseta i, mira, ja el veig allà al fons que està cuinant i que està sortint perquè li porten, mira, unes bones cloïsses. Valentí, bon dia.
Hola, bon dia, com estem?
Mira, hem arribat a bona hora, eh? Et porten una miqueta de peix, cloïsses, què més et porten avui?
Avui poca cosa, perquè ja ahir ens vam preparar força, perquè el dissabte ja hem d'anar de cara a barraca, ja.
Valentí, tu ets una persona molt activista amb el món de la cuina, amb el món del producte, amb el món de la pagesia, i això de que algú digui de que la cuina és un llenguatge per explicar històries i també per defensar projectes i també per defensar la pagesia, tu això ho tens molt clar.
Jo ho tinc claríssim. Defensar la pagesia és defensar la biodiversitat local, aquelles tradicions gastronòmiques properes, i sobretot és defensar el paisatge, aquest paisatge que cada any es cremarà més, perquè és que anem a contracorrent, perquè la gent parla molt de quilòmetre zero i de producte, i al final els pagesos cada any n'hi ha moltíssims que pleguen i pocs que s'incorporen al món rural a treballar i viure d'això, perquè és pràcticament impossible viure de la pagesia per culpa dels governs que no legislen a favor de les petites produccions. I, per tant, només ens queda una, que és defensar-la, la petita producció, els petits pagesos, defensar-los nosaltres mateixos i anar a comprar directament tot el que es pugui.
Aquí tens molt de mar. Què en pots treure d'aquest mar que tens aquí del port més proper?
D'aquest mar, la veritat és que està cada cop més contaminat, està cada cop més sobreexplotat i cada cop surt menys peix i més petit. És un problema molt gran perquè, mira, el veus al mar, què et sembla el mar? El veus des d'aquí? Oi que és maco?
Jo el veig blau.
El veus blau, un mar avui, un dia tranquil, però a sota està ple de plàstics. A sota està ple de praderes de Poseidònia malmeses. I el problema del mar és que no es veu el que hi ha a sota. Aquest és el problema del mar. Si es crema una muntanya, es veu ràpid que s'ha cremat una muntanya. Però el mar, tota la problemàtica que té de contaminació invisible, de contaminació visible, com, per exemple, com el que dèiem, no? De plàstics. Mira, fa pocs anys va haver una tempesta i va sortir una bossa de plàstic intacta, amb el seu dibuix intacte, d'un producte que servia, era un coixí, quan no existien les fregones, era un coixí per agenollar-se a fregar sense fregona, o sigui, per fregar a mà. I havia sortit intacte, i et parlo de fa 4 anys o 3 anys. Vull dir, el mar està ple de merda.
El que passa que ens acostumem, diguem-ne, com a societat, a amagar les coses, no? Fa poques setmanes vaig estar en una sala de reciclatge de les més grans de Catalunya i te'n dones compte que el que fem és amagar-ho, enterrar-ho i que no es vegi i sembla que no... Que ja no passi res, no? I hem d'agafar molta més consciència. També és veritat, i fem una mica, diguem, d'advocat del diable, que sempre donem la culpa als governs en general, però els primers que tenim la culpa som nosaltres com a consumidors.
Clar, els governs legislaran pressionats, i ja se n'en cuiden les grans empreses de pressionar amb els seus lobbies de pressió, o sigui, a Europa, a Madrid, a Barcelona i a tot arreu on hi ha un govern, hi ha un lobbies de pressió, i si la gent, si aquests governs no veuen que nosaltres pressionem amb la cartera, perquè cada euro que surti de la nostra cartera és una arma molt, molt potent, si nosaltres vigilem on va aquest euro, cada euro, amb això ja no ens caldran gaires de legislacions.
Valentí, com va néixer això del quilòmetre zero? Perquè, o sigui, quilòmetre zero, cuina de proximitat, tot és el mateix, però algun dia algú va dir quilòmetre zero.
Mira, quilòmetre zero va néixer perquè a Slow Food cada 2 anys anem a la Meca de Slow Food, que és a Turí, al Salone del Gusto i Terra Madre, que tu coneixes. I allà ens trobàvem cada any amb el periodista del periòdico, el Rossend Domènech, un bon amic gironí, i aquest home un any em va dir: Valentí, has de fer el quilòmetre zero al teu restaurant, perquè acabaven d'aprovar una llei al Vèneto, a la regió del Vèneto, que obligava a tots els menjadors col·lectius a utilitzar productes de menys de 40 quilòmetres de la zona. I aleshores, jo vaig parlar amb la resta de cuiners de Slow Food de l'estat espanyol i vam crear una xarxa de restaurants quilòmetre zero perquè, òbviament, no podíem aspirar a que els legisladors fessin el mateix que van fer a l'àrea del Veneto, oi? Llavors, el que sí que estava en les nostres mans era ser quilòmetre zero als nostres restaurants, que és on manem. I llavors, així va néixer la xarxa de restaurants quilòmetre zero i es va anar extenent, el concepte i tothom l'utilitza ara.
A més, és un nom, és una, digue-li una marca, entre cometes, que clar que és molt fàcil de dir, és molt curta i ho entén tothom, fins i tot, moltes vegades, molt transversada, perquè l'altre dia veia jo en un restaurant d'un carrer de l'Eixample hamburgueses de guayú de Kobe, autèntico quilòmetre zero.
Imagina les bajanades, i això és un petit exemple perquè els consumidors ens fem autèntics partíceps d'això i saber que els negociants ens volen enganyar, entre cometes, per poder vendre producte, per poder vendre allò que venguin, sigui un cotxe, sigui un producte bancari o sigui menjar. I tothom utilitza el quilòmetre zero i nosaltres hem de ser consumidors conscients, informar-nos, que avui dia al nostre abast és molt fàcil informar-se perquè fiques una paraula al Google i et surten 50.000 informacions al voltant i és fàcil informar-se. Qui no està informat és perquè no vol.
Clar, és que ho has dit molt bé, hem de ser consumidors conscients, però sembla que no n'hi ha gaire de consciència, no? Tu te'n vas a qualsevol lloc, avui podríem passejar per aquí i ens en donaríem compte de que sí, molt bé, tothom, no? quilòmetre zero, però després te'n dones compte de que la gent, la bossa, no? O el cabàs, no n'hi porta gaire de quilòmetre zero.
No, la veritat és que és molt difícil ser quilòmetre zero, per això jo quan parlo de que mirem cap a on van els diners de la nostra cartera, que és una arma, torno a repetir, una arma perfecta, hem de fer-ho a la mida de les nostres possibilitats. Oi que sortim els caps de setmana, doncs busquem una destinació i que tingui algun productor petit que puguem comprar directament. Podem fer coses, o busquem al voltant nostre algun comerç, un cop a la setmana d'anar a comprar aquell comerç que sabem que utilitza producte a quilòmetre zero. No deixem de comprar el que comprem, però si del 100% de la compra doncs agafem i a partir d'ara doncs li dediquem com a mínim per començar un 20%, ja és algo. El cas és començar a fer algo, perquè si no el món s'acaba.
El món s'acaba. Això era un programa que es feia aquí a la casa. Valentí, som a Sitges. Si ara agaféssim aquesta filosofia que ens deia en Rossent de la Cellera, afincat a Roma, gran amic d'en Carlo Petrini, del teu jefe.
Sí, és el líder indiscutible de Slow Food, i fundador, un dels fundadors.
Doncs va, si agafem, mira, si només no cal que sortim, diguem-ne, del municipi, què trobem a Sitges que puguem agafar a la teva carta i dius, és que això hi ha de ser-hi, o hi és, sí o sí, i no en pot marxar mai?
Doncs mira, a nosaltres ens agrada que el quilòmetre zero no sigui un sacrifici econòmic, a més a més. O sigui, podem menjar local i més barat. Per què? Perquè utilitzant les coses de temporada, els productes de temporada, clar, quan és temporada d'un producte, hi ha una punta de producció que barateja els costos. Quan surten tomàquets, surten molts tomàquets si és temporada. Quan surten síndries, surten moltes síndries. Això baixen els preus, llavors. Aleshores, aprofitem això. Ara, per exemple, que a tothom li encanta la gamba de Vilanova, la gamba vermella. Doncs nosaltres busquem una gamba que està menys valorada, que està molt bona, que és la gamba blanca de Vilanova. Està boníssima. I fem unes gambes a la llet, per exemple. Podríem comprar una gamba vermella, i perquè jo sempre ho dic, els restaurants no paguem el producte, el paguen els clients. A mi m'és igual comprar una gamba 30 que 50. Al final, jo multiplico el preu que he de multiplicar i m'he de treure el benefici que he de treure, però m'agrada buscar un producte que sigui econòmic dintre de les possibilitats. Per exemple, ara és temporada de bonítol, que està bastant fumut. Tots els peixos comercials, com més comercials, més en risc d'extinció estan, perquè estan molt sobreexplotats. Però ara és temporada de bonítol, doncs mengem bonítol, no mengem rap tot l'any.
Clar, ara estava pensant en això de la gamma blanca. Fa 15 anys no em parlaves de la gamma blanca, i en canvi ara sí. Aquesta també és una de les causes, no?, de que hi ha un cert escalfament global i que sembla que no es vulgui veure en lloc, no? Aquí hi havia la gamma vermella, la gamma blanca era més de la zona d'Andalusia i ara ja la tenim aquí. Per tant, hem de fer consciència una altra vegada, alguna cosa està passant.
Sí. De fet, no és que ara la tinguem aquí, és que l'hem tingut sempre. Hi ha la gamba panxuda, hi ha la gamba transparent, hi ha moltes gambes però que no es valoren igual que altres. És com els peixos, tothom busca, no sé, tonyina, el rap, el lluç, cony, però si tenim un barat, que la gent que menja aquí era el nostre entrant de barat, i ara entraran aranyes i farem un plat amb aranyes, i la gent queda contentíssima. Aleshores, el que necessitem és que els cuiners ens atrevim a presentar uns plats que estiguin el més bons possible i treballats, ben treballats, i que la gent segur que els hi agradarà. A més, els netegem d'espines, no troben ni una espina. I què més volen?
Ara em parles del peix, però també tenim verdures aquí. De fet, a la zona de Sitges, de Vilanova, tota aquesta part del Garraf, tenim una verdura que ara sí que no d'això, però són els espigalls, no? Brotons i espigalls.
Sí, a l'època de les cols, tenim aquesta varietat de col que és pròpia del Garraf, que és una col que no fa cap d'ell, que fa fulla, i es bull com les altres, bé, es talla a trossos, es bull amb aigua i sal, i podem fer el que vulguem, des de menjar-la amb unes patates i acompanyada d'unes arengades, o un tall de cansalada, o triturar-la amb unes cremes, o el que la nostra ment, la nostra imaginació ens permeti.
I si alguna cosa sempre porta el nom de Sitges a darrere, és una varietat de raïm que se'n fa una de les belleses més grans que tenim a Catalunya, no? La Malvasia.
La Malvasia. La Malvasia, a més que està molt bona, és que té una història al darrere impressionant. O sigui, és un vi... Mira, jo l'any 85 vaig conèixer la reina Fabiola, i com que sabia que la coneixeria...
Moment. Tu què fas l'any 86 coneixent la reina Fabiola?
Ens van contractar a un grup de sitgetans que fèiem al ball de la Moixiganga, de la Festa Major. Ens van contractar un mes a Bèlgica, a gastos pagats, i aleshores sabíem que ens vindria a veure l'espectacle la reina Fabiola i el rei Balduí. I l'Ajuntament ens va fer portar uns records de Sitges, i uns d'aquests records eren una ampolla de Malvasia. Sabeu què va dir quan va veure la reina que va pujar a l'escenari? Anaven grups de tot l'estat espanyol, i quan va arribar a nosaltres, a la Moixiganga de Sitges, i li vam donar la Malvasia, i quan la va veure va dir, oh, el vino de la corte. Vull dir que és un vi que va ser una varietat, no un vi, és una varietat que va ser molt famosa a l'edat mitja. I aleshores estava a totes les corts europees. I a part d'això, doncs, amb mica amb el temps va anar desapareixent, la van arraconar a les modes, per exemple, quan va arribar a finals del 18, del 19, el cava francès, el xampany francès, perdó, i aleshores doncs, es van anar recordant, es van anar perdent, i un diplomàtic espanyol que era sitgetà, fill de terratinents, el Manel Llopis de Casades, va veure que això s'acabava i va deixar enllegat a l'Hospital de Sant Joan de Sitges, que avui és una residència geriàtrica que porta una fundació, però que es va fundar al segle XIV pel senyor feudal, vull dir que és una entitat amb molta antiquitat, aquest Manel Llopis de Casades va deixar enllegat a l'Hospital de Sant Joan les seves terres i moltes possessions seves com a condició que conservessin el conreu i elaboració de la Malvasia de Sitges. I gràcies a això, avui tenim la Malvasia de Sitges conservada. I té aquesta història molt maca al darrere, i avui, gràcies a aquest llegat, avui que Sitges està tot encimentat, ple d'apartaments, pisos turístics, hotels i tot bé, tot construït, doncs tenim 2 hectàrees d'unes vinyes a Aigua Dols, envoltades de... Doncs per davant passa la via del tren, pels costats hi ha xalets, i tenim unes vinyes en un lloc impressionant, de maco, i amb unes vistes impressionants, doncs gràcies a això, a aquest llegat.
Ara em fas pensar en una... amb un text molt bonic que un dia vaig llegir dels nadius americans, no? Que diuen que és la teoria de les 7 generacions, no? I que una persona, quan viu, el que ha de fer és viure amb la mentalitat de treballar, és a dir, de fer que les 7 generacions posteriors a ell puguin viure, com a mínim, de la mateixa manera o millor que ha nascut ell, no? Que ha viscut. Clar, amb això em fas pensar que moltes vegades, i un quan té ja una certa edat i arriba, diguem-ne, o passa, podríem dir, d'una mitjana de l'edat, ja va estar cap a la segona part, se'n dona compte que en aquest món l'únic que podem deixar, a part d'un bon record, diguem-ne, per la gent que ens estima o per la gent que ens valora, és alguna cosa, diguem-ne, si hem de deixar alguna cosa física, que sigui això, no? Que sigui per la terra, que sigui per la biodiversitat, perquè no ens en portarem res d'aquí, Valentí.
No, no, i mira que ho sabem, però ens entestem a ser egoistes, a voler acaparar, i escolta, si només hem de passar per la terra i viure el més bé que puguem, sense malmetre res, i deixar als descendents, a qui els tingui, doncs un món millor, no? Igual, no, millor, i no costa res.
Aquí al carrer Sant Pau, anem fent carrer Mont, carrer Vall, que si està molt bé fa aquest airet d'aquí de Sitges, un bon dia d'estiu, amb en Valentí Mongai, un gran activista del món de la cuina i del món de la pagesia, que això reflecteix en una carta en la qual, aquesta carta, si no sigués per alguns noms, podria ser una carta convencional de molts restaurants de Catalunya, però ja veiem que no, no? Per exemple, si agafem aquesta carta i ara la traspuem amb un paper al costat amb productors i productores, què hi trobaríem avui aquí, per exemple?
Aquí trobaríem, doncs mira, per exemple, la nostra taula de formatges, ens diuen que és exòtica, perquè només tenim formatges catalans. Vas a qualsevol xarcuteria i tenen un o dos formatges catalans, però són bastant més industrials, i de llet pasteuritzada. Nosaltres comprem el Serrat Gros directament, comprem el Pere de Molí de Ger directament. Això ens encanta, que ens coneguin. Nosaltres coneixem el nom i cognoms de qui comprem els formatges, i això és molt bonic, perquè ells saben també el teu nom, i hi ha un tracte de... Escolta, t'envio els formatges i, escolta'm, ja me'ls pagaràs, m'entens? I això és un tracte familiar encantador.
Escolta, qui arriba aquí amb la bicicleta? Amb una Orbea, eh?
És el pagès del restaurant, eh? Ojo, amb 91 anys, eh?
No, 91 en teniu? Aquesta
és la bicicleta que vaig treure quan ells tenien un any o dos anys. I me la donaven al cap de la vila si se volia una llibreta cada un. Vaig obrir dos llibretes i em van donar la bicicleta. Encara la tinc.
Això ara encara es fa, això de que ara els bancs et venen més televisions i bicicletes que a vegades no comptes, eh?
No, però abans hi havia allò, te venien llibreries, te venien moltes coses, com ara, però bueno.
Per Sant Jordi abans els bancs et regalaven discos i llibres, però regalats. Anaves amb la llibreta, demostraves que eres client de la caixa, per exemple, i te'n regalàvem discos. Els discos de la trinca, aquí els tenim tots, que posava sota caixa del Penedès. Per posar-te un exemple, aquells discos d'en Peret, de la principal de la Bisbal, tot això, escolta'm, amb vinil, us en recordeu dels vinils?
Clar, aquesta bicicleta veig que no porta bateria. Us aniria bé que portés bateria, no?
Aquí portava de tot, ja. Portava que es podia encendre, anaven les llums, estava molt bé aquesta bicicleta. El que passa que... Pues ara me li van canviar les rodes perquè tenia les rodes petites i me les van posar d'aquestes grans, i aquestes grans no me van com a les altres, no em van tan bé, no sé, però bueno, jo la vaig mantenint hasta que mori.
Aneu a l'hort amb aquesta bicicleta?
No, a l'hort vaig en cotxe, un cotxe que vaig comprar de segona mà aquí al passeig, un cotxe alemany que té, el vaig comprar en 117.000 quilòmetres. I ara en té, no sé quants en té ara, perquè vaig a l'hort cada dos cops a la setmana a buscar tomates, cebes, pepinos, carbassons, allà tinc de tot. Ara fruita, ara vendran les figues aviat, i bueno, olives, de tot.
Ja tinc... D'on vau venir vos?
Jo vaig venir de la província de Huesca.
Com ho veieu vos, els vostres fills, aquí al restaurant? Perquè, clar, primer éreu vos i ara ja aneu a marxar, però ells el porten. Com veieu abans i ara?
Ara, ho veig molt malament, cada vegada pitjor, perquè no vull que continuï el restaurant quan tingui la... quan tingui el 65, no vull que ni 62 dies treballi. El 65...
Per què, no?
Ah, que no sé.
Perquè vos perquè sí que ho vau fer aquí.
Perquè no està ben pagada aquesta feina.
Vull que plegue.
Però fa cara de felicitat aquest home, en Valentí, no?
Sí, però els anys passen. I després dels 65 convé plegar i anar-te a la platja, buscar que ell ja té moltes coses per fer. Moltes.
I aquesta cuina que fa ara en Valentí aquí, què us agrada?
Sí. És el millor cuiner que hi ha.
Vos, si haguéssiu de posar un plat que ara no hi és, quin posaríeu?
Bueno, no sé, em posaria algun.
De ben segur que em posaria algun, eh? Encara segur que els hi dieu alguna cosa, no?
Sí, algun, perquè la meva senyora era una gran cuinera i em va ensenyar a fer moltes coses.
Ell és barber, eh?
Ell és barber.
Aquí fa 33 anys, fa 32 anys que tenim el restaurant, però fa 33 anys era una barberia, això.
Hosti, tu, això, un moment, això és com a Can Roca, eh? A Can Roca també era una barberia.
No sé, la primera peluqueria mixta a Sitges la vaig posar jo. A dalt hi havia la peluqueria i a baix hi havia la barberia. I tot això estava ple de souvenirs, barques i esterilles i olis solars i barrets i de tot.
I algun dia això va acabar sent un restaurant. De qui va ser la culpa?
Una mica meva. Vam créixer i no volíem continuar la tradició familiar.
Bueno, suposo que devia ser allò... Tu devies veure... Jo no faré servir gaire el barber.
No, evidentment no. No, però encara el faig servir, eh? No et pensis. Per desgràcia en creixen per darrere, tu.
Quan ve la gent aquí, què fa? Agafa, diguem-ne, aquells plats que ja coneix de tota la vida? O, per exemple, jo ara aquí estic veient, no? Clar, una cosa seria un arròs negre de sèpia, o, en canvi, l'altra seria, per exemple, dius, mira, una coca de farina de plat amb bolets, ceba i foie. O ceviche de peix de llotja. És a dir, no està, diguem-ne... renyit el poder fer a vegades una preparació que ara està de moda, en canvi fer-lo amb peixos que no són, en teoria, diguem-ne, els que s'utilitzen, no? En aquest cas, el que hi hagi a la llotja, aquests que t'han portat avui.
Doncs sí, exacte. Jo crec que l'important és adaptar una mica les tècniques de fora, que als cuiners ens encanta fer-les, per exemple, els tataquis, els ceviches, és molt divertit fer-ho, però, cony, almenys posar peixos d'aquí. Uns dies nosaltres li posem pagell i uns altres dies pagre, vull dir, depèn del que surti.
I el brat, que no falti mai, ja veig. I també una cosa, veus, el pop, una cosa que sembla que sigui tot bé de fora, i, en canvi, pop de Vilanova aquí amb pebre vermell.
I tant. Mira, si anem per aquí, per la platja, sobretot quan les platges se'ls acaba la sorra, que són platges més aviat de cantos rodats, de riu, són platges més pedregoses, trobarem trossos de ceràmiques. Aquests trossos de ceràmiques, més o menys grans, són catúfols. Són restes de catúfols que s'han trencat i que la corrent ha portat a la vora del mar, i són els catúfols on es pesquen els pops. Vull dir, aquí es pesca molt poc, aquí a la costa, també cal dir que s'acaba i que, per exemple, doncs les empreses de Vilanova que compren el pop a la llotja, doncs van acumulant, perquè el pop va bé que estigui congelat per estovar-lo una mica. Doncs van congelant quan es pesca i durant l'hivern el van traient. I jo crec que com a molt, durant un mes l'any, fins que torna a sortir pop, ens quedem un mes sense pop, que hem de comprar pop d'en Marroc o d'on te vingui.
Valentí, mira, ara fa unes setmanes vam sentir que el món, diguem-ne, avícola a Catalunya, a l'estat espanyol, s'ha començat a posar les mans al cap per aquesta, diguem-ne, aquesta entrada de pollastre vingut d'altres indrets, els quals doncs, potser no tenen diguem-ne, la mateixa garantia que hi ha aquí, no? I ara jo veig aquí a la carta que tu tens pollastre. Clar, el món del pollastre de pagès, de l'aviram de pagès, aquest aviram nascut i criat en llibertat, també és una d'aquelles coses, clar, sempre ho diem, no? Proteïna, ja ens ho diuen els dietistes i els nutricionistes, proteïna poca però que sigui bona, no? Potser ara cada vegada més hem de fer això.
Mira, imaginem-nos un animal de granja que estigui completament estabulat, que no hagi vist en la seva curta vida el sol, que no hagi pogut picar el terra amb els seus cucs, amb les seves plantes, amb les seves pedretes. Què ha gaudit aquest animal? I quan el mengem nosaltres, què ens proporcionarà aquest animal? És que no ens farà res de bo. Això per una banda. I respecte a el que tu acabes de dir, dels pollastres aquests que venen de fora i tal, penseu-vos que recordem què va passar fa molt poc, perquè encara estem passant una pandèmia que va començar fa 2 anys amb això del Covid. Què va passar quan va sortir el Covid amb tanta força, en tan poc temps, que no teníem mascaretes perquè resulta que no fabricaven mascaretes? Doncs ara imagineu-vos si deixem en mans estrangeres l'elaboració, la producció de menjar. O sigui, seria l'estupidesa més gran que podíem fer és consentir que ens vingui el menjar de fora, perquè el dia que vinguin maldades no tindrem per menjar. Si no tinc mascaretes em poso una tovallola a sobre, però si no tenim menjar no sé què menjaré, perquè les pedres no es mengen.
Valentí, quants anys tens tu ara?
59.
Per tant, jo ara anava a fer una pregunta que fem moltes vegades aquí a la Fonda, que és com veus la teva vida, o si hi hagués una portada d'un diari que portés el nom de la Salseta ben bé a la portada, però en lloc de ser el 2022 és el 2032. El teu pare ho té clar, no? Ja.
Però si tu... per ell fos, no volia major.
Valentí, em vas a fer un plat d'aquests amb aquesta farina de blat forment que tens aquí?
Doncs vinga, va, fem-la i a veure què et sembla.
Gràcies.
A vosaltres.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar la Fonda d'avui, una frase de Sèneca que diu: el vi renta les nostres inquietuds, es vendeix l'ànima fins a l'arrel i, entre altres virtuts, assegura la curació de la tristesa. I aquí hi afegim, però sempre amb tranquil·litat i bons aliments. Moltes gràcies per ser un dia més aquí, a la Fonda de Catalunya Ràdio, i si tot va bé, ens tornem a trobar demà. Sí, clar, el dia de l'arròs, el dijous. A passeu!
La vida és molt més gran si la visc al teu costat, no hi ha res que em faci mal. És molt més gran, a tu, amor, t'estava esperant. Faig una passa que em llença a l'aventura, sense pressa, guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama, i esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Busquem tan lluny el que amaguem, el més profund, però avui he vist la sort que tinc amb tu. La vida és molt més gran si la visc al teu costat, no hi ha res que em faci mal. És molt més gran.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.